diputada al Congrés per Castelló i candidata a la reelecció Marta Sorlí, per a fer balanç de totes les actuacions que s'han fet al llarg d'aquesta legislatura en defensa dels interessos de les comarques del nord i també de Vila-real. Sorlí ha destacat l'aprovació de l'ajuda a les taronges valencianes o l'eliminació de la declaració d'utilitat pública de l'associació Azteoir en col·laboració també de Compromís per Vila-real. També ha reivindicat que gràcies a Compromís han ficat damunt la taula altres problemes que afecten els vila-realencs i la resta de veïns d'aquestes comarques, com la millora del servei de Rodalies. Diu Sorlí que són qüestions realment relacionades amb la millora de la qualitat de vida dels castellonencs i dels valencians i que només Compromís ha estat capaç de posar-les sobre la taula a Madrid, on mai s'havia parlat dels problemes en clau valenciana. També reivindicava Sorlí en aquest cas la tasca que han dut a terme amb l'AP7 per aconseguir el seu alliberament i en aquest cas que la ciutadania i tots els municipis d'aquestes comarques puguen gaudir d'unes millors connexions gràcies a aquesta estructura.
Com l'alliberament de l'AP7, que durant molt de temps ha sigut algo oblidat, ha sigut una cosa que any rere any hem vist com els grans partits s'oblidaven, venien ací, ens dient, reivindicaven l'alliberament d'aquesta infraestructura, però després se n'anaven a Madrid i s'oblidaven absolutament de quines eren les promeses que havien ficat damunt de la taula ací per als valencians i les valencianes. Hem aconseguit també que s'aprovi l'alliberament, la gratuïtat de l'AP7, però no només això, sinó que a més que s'aprovi també la millora de les connexions al poble, als pobles per a aconseguir que a més d'una infraestructura gratuïta siga una infraestructura útil per a la majoria de la gent, siga una infraestructura útil per a totes les persones que així a les comarques del nord moltes no tenim una altra infraestructura per a poder comunicar-nos, per a poder desplaçar-nos entre els nostres pobles d'una manera segura. No importa tot.
I també avui ha comparegut en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, José Benlló, que en aquest cas per a parlar de la Constitució ja de forma oficial de la comissió especial que ha de tractar i regular aquestes molèsties que generen les penyes, ja no només durant els períodes de les festes patronals, sinó aquestes penyes amb activitat durant tot l'any. Demà serà la jornada de Constitució, a la una s'ha convocat aquesta reunió. La presidència, tot i que en un primer moment serà per a l'alcalde José Benlló, que es delegarà a Sílvia Gómez, amb responsabilitats en d'alcaldia, però també regidora de Seguretat Ciutadana i ha estat l'alcalde l'encarregat de repassar alguna de les finalitats d'aquesta comissió, que entre altres inclourà la novetat de la possibilitat de tancar definitivament un casal, un aspecte que fins ara no estava replegant en aquesta normativa municipal.
Una comissió que té com a objecte lluitar contra l'incivisme d'alguns, que té com a objecte lluitar contra la brutícia i lluitar contra les molèsties d'algunes penyes en la nostra ciutat que causen cada cap de setmana, i no només durant les festes, que podria ser algo comprensible i que evidentment els veïns i veïnes pues són un poc més sensibles i tots entenem que la festa és complicada de conviure i d'alternar en el que és el descans, però evidentment hi ha algunes actituds que sobrepassen el que són els límits de la civilització i del civisme. La normativa que anem a aprovar i que anem a començar a treballar en aquests moments i a ficar damunt de la taula pues va a permetre algunes coses que en aquests moments possiblement en la ciutat no són habituals, no? Com la possibilitat de tancament definitiu d'un casal.
Una 9 minuts, moment de ficar el punt i final a aquest repàs per l'actualitat provincial i local. Una pausa, de seguida obrim espai de tradició.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una impremta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real. Canós Impressors, la millor impressió!
En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
Disfruta la Magdalena con el Mesón de la Tapa y la Cerveza y Mediterráneo. El Mesón de la Tapa y la Cerveza de la Plaza de España en el Parque Ribalta te ofrece las mejores tapas y cervezas a los mejores precios de las fiestas. Todos los días, desde las 12 del mediodía y hasta la medianoche, la mejor oferta gastronómica en el Mesón de la Tapa y la Cerveza. No te lo pierdas. Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
Acompanyats els fons, que bons són els bunyols. Si són ben ensucrats, te'ls menges agrapats. I si no ho són tan bé, que sempre venen bé. Sucats amb llet fan clar qualsevol esmorzar.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada en aquest espai de tradicions, tenint en compte que hem passat la festivitat de Sant Josep, ja ho vam parlar la setmana passada, vam tindre així la imatge del sant que va processionar ahir amb el gremi de fusters, però anem a parlar també d'un dolç, perquè habitualment són dolços, tot i que crec que també n'hi ha de salats, els bunyols, que de ben segur si van anar vostès a Falles igual n'han menjat algú. Per tal de conèixer més detalls dels bunyols, de les diferències, de com es menja així, de per què es menja, tenim el regidor de l'àrea, Santi Cortells, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya des de l'associació gastronòmica Birbar, Xima Abril, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs el regidor de Tradicions, també com a apassionat i professional del món de les lletres, ens va parlar de la vessant etimològica, no? Què són els bunyols?
Sí, els bunyols. En algun poble hi ha variants també d'esta paraula, en R, brunyol, no? Perquè la L i la R és evident que estan molt pròximes a l'hora de pronunciar. Sembla que té una arrel antiga, ve de la paraula bony, i bony, quan ens fem un bony, ja sabem que el xiquet se fa un bony, què passa? Pues que li és de formes capritxoses i això també dona compte una altra paraula que està associada, que és bonyiga, però no té res a veure perquè esta no se pot menjar.
No barregem.
Però l'origen és el mateix, no? És una cosa que no té una forma definida. Per això n'hi ha expressions també, no? Com per exemple haver fet un bunyol, o això és un bunyol, quan una cosa, diguem-ne, que està mal feta, no? Perquè el tipus de bunyol més típic que es fa així, doncs és com cau a l'oli i com capritxó dins de l'oli es cuina. Aleshores, això dona compte de tota la tradició que té, perquè, com dic, és una paraula molt antiga. Hi ha altres expressions també com bunyeta, en algunes comarques es diu bunyeta, i després també fa poc van fer el sopar medieval i van parlar del llibre més antic que hi ha de cuina, un dels més antics del món, que és el de Sensoví. Hi ha un altre molt important, que és el llibre del coc, però el llibre de Sensoví és del 1324, 50 anys després de fundar Vila-real. I allí mateix apareix una recepta, en aquesta paraula, la paraula bunyol, de bunyols dolços de formatge, que ens recorden una miqueta a Morella, no?, als flaons, i probablement alguna relació té una cosa amb l'altra. Els bunyols, al final, Ximo ho comentarà també, són molt fàcils de fer, és a dir, a poc que tingues una miqueta de farina, de que tingués aigua i oli, doncs ja pots fer bunyol, no? Perquè n'hi ha els d'aire, que no portarien res, i després ja n'hi ha les altres variants, que poden ser de carabassa, i molt típics així és bunyols de figa, que en alguns pobles també diuen figues albardaes. Després també la temporada, sabem que, per exemple, a Borriol es fan per Sant Antoni, per tant el gener, però així jo recordo que són més de Quaresma, Pasqua i sobretot Sant Josep, no? Que va ser ahir, que el gremi de fuster sempre ens convida a uns bunyolets en moscatell, però no només en moscatell, també es fa amb xocolata i, com acabes de dir, també es fan salats, en abaetjo, no? Per exemple, és una de les coses que he vist jo. I això dona compte, doncs, això de tota la tradició, perquè jo crec que quan pensem en bunyol no només pensem en una recepta concreta que podem trobar en estos dies als forns, als restaurants, als locals dedicats a la restauració i al menjar de Vila-real, sinó dona compte, doncs, de històries, no? Recordé la meva àvia fer la escampaeta en els bunyols a taula, i era el dia que tocava perquè tots en un moment o altre anaven a visitar a la iaia, i la iaia ja tenia els bunyols preparats i si la visitaves a certes hores, doncs el xocolata també, no? Perquè és un menjar, el que havia a la fi, molt, molt barat, molt senzill de fer i que dona compte d'això, de tota una cultura al voltant del menjar que està representada, en aquest cas, pels bunyols.
Uh-huh. I bé, Ximo, tu cuines molts. Havies dit que n'has vist més fer, no? Potser que cuinar.
Sí, jo, per desgràcia, fa anys que no li faig perquè tal dia com ahir va faltar mon pare. I entonces ma mare tenia molt acostum de fer-ne. I a faltar mon pare el dia de Sant Josep, que va ser un dia molt... Bueno, va agarrar l'atac el dia de Sant Josep i va faltar el dia següent, no? Però em feia que... O sigui, perdre a casa una miqueta la tradició, però l'ha vist fer molts... Fem coses molt paregudes, que els bunyols. El bunyol en si se pot fer de moltes maneres. Avui en dia és la imaginació del poder, però en l'època fem de carabassa, de poma, a part de la figa que han parlat, però la tradició ara pot ser... Ja va abandonar una miqueta. Avui la podem fer d'orxata, podem fer una miqueta de mistela, podem fer una miqueta hasta de casalla, per què no? En la mateixa pasta agregues un perfum, una miqueta de gràcia, una miqueta de gràcia. Però el que és el bunyol en si és una pasta ràpida, se fa una ràpida, se fa una lenta, se fa una fermentar en pasta de... O sigui, en ferment de pasta de pa. Després n'hi ha una molt ràpida, que el que ha dit ara Santi és la farina àuia, sí, però li ha que ficar alguna cosa de llevat, perquè li doni l'aire, si no li fiques el llevat no fa aire. I després, a part, pues, sí que hem altres coses. Després, a mi, la pasta de bunyol, una altra cosa que n'hi ha que dir, no és igual bunyol en valencià que bunyol en castellà. El bunyol en castellà és pasta escaldada. És la de la pasta xul, la que fem el palo català i tot això. Llavors, en aquesta pasta fiquem els ingredients i ho fregim també. I després, això, aquest bunyol i el bunyol no és el mateix. Són pastes diferents. Aquesta pasta de bunyol me recorda pues, la pasta del fish and chips. Per què no? Fiquem cervesa. Bé, nosaltres podem ficar aigua mineral o llimonà, perquè no, i d'ahí podem fer el que vulguem, podem fer una pasta o rebossar els calamars, o unes gambes, o la fruta que vulguem. Uh-huh. Ara és que me venen moltes coses al cap, quan es comença a parlar sol, el meu cap és un no fa que vol dir coses, Fernando no diu res. La pasta aquesta, si algú no vol fer-la, jo l'he ensenyat moltes vegades, perquè a ma casa els calamars s'han fet molts anys, i la gent diu, ja, com és possible que tu la facis més de com se fa? Tu guardes alguna cosa? Jo dic, no guardes res. Temperatura de l'oli, de cuidar l'oli, perquè si li dones molta, molta força, fa la crosta de fora i se queda cruga, i la temperatura també és molt important. Després, molta gent agarra l'ingredient que siga, el passa per la pasta i el tira. Entonces, i aquest ingredient que tingui algo perquè la pasta s'aglutine i després de caure l'oli no s'escampe, que això molta gent no ho sap. Entonces, dona una miqueta d'humitat a la figa o a que siga, se passa per farina i després passa per la pasta i entonces se queda tot. I entonces se pot fer un bunyol una miqueta més artístic. Jo, ara parlant d'artístic, jo recordo a ma mare quan feia els bunyols sense res, que apretava la pasta en la mà i si a per dalt dels dits la boleta, ficava el dit i tirava, i feia el bunyol una miqueta rara, com si fos un dònut, més o menys, perquè no se pot fer tan perfecte, en el molde, claro. I això són coses que recordo quan estàvem en l'ermita, els dies de noche i vieja de mes, que igual els xurros i bunyols fem allí. I allí el sopar seran de 500 o 600 o 700 persones. Allí veus a ma mare i a ma tia en els dos perols i allí fent com a les 5 del matí allí fent bunyols. I o sigui, quines quantitats de feina fem en aquella època. Però són coses naturals de casa que no sabíem mal fer-les. Era una cosa que agarren la feina i jo crec que ma mare, si no recordo, ma mare era sifó. Agarrava sifó, farina i tal, i els dos varilles feien un munt de pasta i a fer bunyols en un moment. I veus aquesta gent que se ficava a treballar i no i el problema que tenim ara, que oh, és que tantes hores treballant, no. Se ficaven a treballar i jo que ficaven 10, 12, 15 hores i a fer feina, i volien treballar i que la cosa funcionara i que la gent estigui contenta. parlant dels bunyols altra vegada, perquè jo me'n vaig con la... Pues el bunyol és un... Jo crec que és una... És, com si diguem, un matambres, que diuen antes, una cosa fàcil de fer, ràpida, i que omplia un muntó.
I també, com sempre has dit, no ni ses èpoques, en èpoques passades, aprofitar lo que es tenia, no?, i traure pues, aigua, rendir una miqueta de farina, que de ben segur n'hi ha en qualsevol llar, doncs traure-li profit.
També, claro, i també l'oli, que l'oli, uh-huh. gent, pues, en tota època, pues, n'hi ha gent pues, que tenia els seus olivars, tenia les olives, i canviaven. Us tenien farina, tenien oli, pues el canviaven. Feien el canvi, el truc, sí, el canvi. Pues són coses, jo que ara recordo també que en una part d'un llibre, no sé quin, en aquest moment, se parlava de fruta de sartén. Per mi la fruta de sartén seria això. Seria algo fet per... Sí. Per postre o per menjar o per berenar o per això.
Sí que és tipus. Veritat que jo recordo la meva iaia que feia les figues al Bardàs, els bunyols de figa, i alguna vegada era manera de sorpresa. Els havia fet de poma, de carabassa i de banana, recorde també, que era una miqueta manera de sorpresa, no? Perquè tu ja estaves aveat, o els d'aire, els que no portaven res, o com a molt els de figa. Però un bon dia, doncs, vaig a fer... I tu te trobaves ahir, de pel mig dels de figa o els d'aire, els altres sabors, no? I era una miqueta manera de sorpresa, que recorde que és això, que estaves ahir... Perquè a vegades la cuina no és només... perquè ara és una recepta senzilla, jo diria quasi de subsistència, perquè té tres ingredients bàsics, no? I la fruita que li pugues afegir. Però la cuina, quan va associar la tradició, són històries, no? Perquè ara Ximo estava contant algunes seues. Quan recordem el bunyol, no recordem simplement un plat que ha fet un cuiner molt innovador, sinó que directament, Ximo, i jo també, i probablement molts dels oients, ens anem a històries antigues del pare, de la iaia, perquè van associats a això, a tota una cultura. Uh-huh. Ara, clar, quan ha dit allò del forat, jo també anava a preguntar-li a Ximo si el veritable bunyol és amb forat o sense forat, no? I suposo que seria una miqueta la idea, igual que... Pues si la iaia en aquell moment tenia bananes perquè estaven d'oferta o per la raó que siga, o tenia pomes, pues dia, pues avui les vaig a fer en pomes, no? Però probablement no era més que això. Avui en dia sí que fem les coses més a consciència. Haig de fer-los de poma, no? Però jo suposo que seria pues, de lo que tindríem per ahir, la fruita que tindríem per ahir, doncs ells anàvem fent. I en forat, pues ens recorda una miqueta els donuts, no? Que sabeu que els donuts en anglès és dough, que és pasta, i nuts, que és un fruit sec, no? I en aquesta paraula apareixen els donuts, però molt abans de que vingueren així les americanes i tot això, doncs nosaltres teníem els nostres propis bunyols / donuts a la valenciana, no? I això dona compte de, com he dit al principi, com estava també comentant Ximo, de que no és una recepta qualsevol, és una recepta associada a històries i a tradició.
Forat o sense?
Com?
Forat o sense?
Lo que toqui. A mi jo crec que...
Com vinga.
Quan hi ha forat és perquè dius n'hi ha res. Està forat, tararat. I si està al redonet, pues dius n'hi haurà algo, lo que siga. Uh-huh. Bueno, el forat, jo crec que a lo millor el donut s'ha sigut una còpia del bunyol.
Nostre. Al revés, sí.
Ha sigut. Jo crec que ho han copiat. Perquè nosaltres estem davant, no? Jo crec que estem davant. Sí. Però són coses de detalls que ho va reformant i va arreglant. Va con la pelota de flare, hi ha moltes coses. O sigui que jo crec que la gent, avui en dia, si veus les històries dels mitjans o de les coses, veus que són coses reformades. El meu professor de cuina en l'escola seria molt dia. Diu, està tot inventat, el que n'hi ha que reformar-ho. N'hi ha que arreglar les coses. O sigui que hi ha coses que dius, ja, però això és el que feia ma abuela. Mm-hmm. És com jo recordo, sí, quan van fer la primera tortilla gegant, que li van ficar una xapa de ferro damunt, diu, això ja feia la meva revesabuela. Quan necessitava arroz al forn, no tenia forn, doncs una bona basilà i una planxa amunt, foc baix i foc dalt, un forn. Perquè reformar-ho i bonico i assear-ho pues, a les circumstàncies d'avui dia. Això està més que clau.
Havies comentat, Ximo, que clar, que quan tires a la sartén pues, doncs pot passar el que siga amb l'oli, però per a que no quede massa oliós, no? Perquè dius, si és un xorrito d'oli, això com s'aconsegueix? L'altre dia que deia Núria alguna recepta, deia que inclús en vinagre, no sabem si això va bé o no va bé.
No, jo crec que lo important és la temperatura de l'oli. Si l'oli està molt baix, xupla. Això és com la llum. La llum baixeta xupla i la llum forta t'expedís. Pues l'oli el mateix. L'oli fa la costra per fora i no deixa entrar dins. Però és que la temperatura, si està molt fort, el d'oedí se queda cru, fora se queda molt dorat i llavors queda cru. És la temperatura, jo crec que la temperatura de l'oli, antes que ficar vinagre i tal, i després pues, traure-ho i deixar un bordó que es corregui una miqueta. I abans, jo crec que és més important la temperatura, però sobretot, si ho diu, jo faig aixina, doncs pues, perfecte, escolta, no n'he que llevar mai a ningú les idees de fer les coses. Però cada un és un mestre, és un llibre. Jo crec que el bunyol és com la paella, cada un fa com vol.
El seu llibre.
Mira si el fan com vol, que estava jo llegint també, que a Catalunya són típics els bunyols farcits de crema catalana. I el Gremi de Pastissers de Barcelona diu que l'origen dels bunyols deu sorgir de la necessitat popular d'endolcir els dies perquè el període quaresmal fos més passager. Fixeu-vos que són molt típics de la quaresma i a la quaresma el catolicisme recomana abstinència, dejú, tot això, no? I aquesta abstinència una miqueta, probablement per endolcir-la, és que se feien els bunyols. És tan important per a la nostra cultura que, a banda, que el llibre del Coque és, evidentment, com he dit al principi, del 1324, molt abans que es descobrira Amèrica, i per tant és dònuts, no? Però hi ha fins i tot poesia. Miquel Martí i Pol fa una poesia, el poeta, dedicada als bunyols, que diu: acompanyats o sols, que bons són els bunyols. Si són ben ensucrats, te'ls menges agrapats. Si no ho són tan bé, que sempre venen bé. Sucats en llet fan clar qualsevol esmorzar. I fa aquest joc de paraula entre sucre i sucar, tan bonic, no? Perquè és veritat que en la versió una miqueta més hiperdolça, a banda de que estan fets en sucre a base de bé, doncs el suquem en el xocolate.
No, hi fica llet, però sí, jo crec, els veig en xocolate, no?
En xocolate, sí. Sí, sí, en llet o en xocolate.
I que bo és, i que bons són. Ui, això...
I per la dieta.
Ui, no t'ho dic, que això, el meu és de dieta tot, tinc de dieta. Però sí, jo crec que és una, més, una cosa molt oblidada. Molt oblidada no, perquè com la tenim ahir, la gent no li fem cas a res, i d'això, punyal, així, punyal, fem, abuela. Una cosa com ho tenim a casa, això no res. I entonces és una història molt bonica, el bunyol. És com l'arròs, és subsistència, és menjar algo, és omplir la panxa. Fàcil, barato. Bueno, barato si ho fa un, no?
Si no, ves per ahí.
Sí, com ara, no, me pareix correcte, que, escolta, és molt bonico. El dirà, ho fem en el gener de bunyols. Fet-ho tu, més barat. Això, el que val diners és fer-me. Entonces, és la història, m'encanta. Jo quan estic al costat d'aquest llibre andante, que això és un llibre que camina, pues jo deprem molt. I entonces, pues, el tema, bé, el tema del bunyol és una història que no... Això necessitaríem 7 o 8 hores parlant del bunyol, i així encara ens quedarien los buñuelos. Sí. Això per l'altre dia, los buñuelos per l'altre dia.
No, doncs no sé si voleu dir alguna coseta més, perquè ens hem quedat sense temps, regidor.
Jo sí que volia convidar a la gent que vinguera a Vila-real a provar els bunyols, perquè n'hi ha cafeteries, pastisseries, bars, restaurants que els posen amb el cafè o amb el xocolata, amb el que vulgueu. Però jo una cosa que no tinc dubtes és que els millors bunyols es fan a Vila-real. Així que si algú ens està sentint des de fora de Vila-real, pues, que vinga i que els demane, no? Perquè no hi ha manera més correcta de recuperar una tradició que mantenir-la, demanant-los i consumir-los. Encara que siga un, jo ja sé que són molt calòric, però un o dos no passa res.
Se fa penitència i que servisca, no, Ximo, de reivindicació o demanar-los o fer-los a casa, recuperar-los.
Sí, jo l'he recuperat tot i a part, pues, si engordem una miqueta de porc, pues, tampoc va bé. Això està meravella, fer de porc. Però si no engordem, no podem aprimar. Que no us passi com a mi, que engordem no primer res.
Doncs moltes gràcies, xics, com sempre, i parlem de ben segur pronte de més temàtiques gastronòmiques. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Vila-real o www.agripesa.com.
Si t'importa la teua salut, t'importarà el que menges. Els productes del Mercat Central són garantia de qualitat i ben cuinats t'asseguren una millor salut. En el Mercat Central et mostrem com cuinar-los al temps que els xiquets disfruten amb nosaltres. Informa't en www.mercatcentralvila-real.com o en el nostre Facebook. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança en comerç.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres anem a contestar les preguntes dels oients. Serà l'alcalde de Vila-real una vegada més, una setmana més, el que vos conteste. José Benlloc, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs comencem, anem amb la primera. De Guillermo diu, la calle de detrás de Carrefour, creo que es Bárbara Arroyo, ¿van a abrirla algún día?
Bueno, pues algún día, Guillermo. El problema que tenemos es que esto es un efecto más de los empastres del urbanismo del Partido Popular. Precisamente al lado de esta calle está el solar este grandísimo que tiene unos paneles de forma continuada, se vende, que estaba a nombre de varios bancos, que toca con el Instituto Brock y Job. Y precisamente en este solar es donde aprobó el Partido Popular uno de esos rascacielos de 20 alturas que nosotros nos pusimos en contra y mucha gente en contra, pero que ese precisamente no pudimos tumbar su aprobación. Y que en estos momentos allí se pueden construir pues, unos edificios muy altos. Estaba en nombre de unos bancos que han ido quedándose con estos solares a raíz de que las empresas constructoras e inmobiliarias se han ido arruinando durante toda la etapa de la crisis. Entonces no se movía nada. Bueno, legalmente a quien le corresponde urbanizar y dejar en condiciones y abrir esa calle para ceder los solares y para urbanizar es a los propietarios que van a tener beneficio en esa apertura. Eso es lo que dice la ley. O sea, las calles se abren y se urbanizan siempre a razón de una actividad que va produciéndose, es decir, cuando se produce actividad y por tanto se va a parcelar y se van a generar parcelas que van a ser susceptibles de ser construidas y pisos y casas, entonces es a los propietarios de esas parcelas que salen resultantes a quien les corresponde esos trabajos de ahí, no al ayuntamiento. Claro, ¿en qué momento estamos? Pues en que eso no tiene mucha actividad. Es verdad que ahora nos han presentado un proyecto los propietarios de ese gran solar, los bancos, para construir allí. Estamos estudiándolo y mirándolo. Y luego lo que es el poste de luz que hay en medio, que es el más problemático, si no desarrollamos la parte de delante de Porcelanosa, que saben que también es aquello del Espai Vila-real, que nos vendieron un IKEA, 1 millón de metros cuadrados de zona comercial y todas esas mentiras que continuamente el Partido Popular nos ponía encima de la mesa, que eran solo estrategias de especulación del suelo para hacerlo multiplicar su precio y luego pues tenemos el problemón que tenemos en esta ciudad. Bueno, pues eso va unido a que es el urbanizador que tiene los derechos de urbanizar la zona de delante de Porcelanosa quien tiene que trasladar ese poste para poder dar la luz suficiente y dar la capacidad eléctrica. Es decir, un empastre, un gran lío que evidentemente en estos momentos yo no le puedo decir ni cuándo lo abriremos ni comprometerme a que sea muy pronto, ¿no? Cosa que no me gusta que esté así, evidentemente, pero que hay tantísimas cosas y queda tanto por hacer que bueno, pues tenemos que ir priorizando y enfocando las cosas con gestión. No hemos dejado abandonado nada en ese sentido, ya le digo que hemos tenido conversaciones y hemos ido trabajando, pero hoy por hoy yo no le puedo garantizar que se abra porque no le corresponde al ayuntamiento ni hay recursos suficientes para hacer todo eso, ¿no?
Doncs anem amb una altra pregunta d'Anna Mata. Diuen, alguns arbres hi ha tubs marrons sobre eixint. Entenc que han de ser part del sistema de rec, però que estiguin així pot ser un perill per als xiquets que tot ho toquen i per al mateix arbre si tiren a arrencar-ho.
Pues sí, Anna, bueno, a mi el que me diuen des dels serveis públics i el que he comentat en diverses ocasions en ells, perquè jo també ho he comentat, que alguna vegada alguna persona ha estropeçat, tenim en compte que n'hi ha alguns arbres, per exemple, és que vam retirar perquè generaven moltes dificultats a les cases en Camí Ermita, en el carrer Ermita, perdón, concretament, que clar, pràcticament el que era la part on l'arbre està plantat ocupava la meitat de la acera, n'hi ha en alguns casos, per desgràcia, aixina, molt mal fets, i si ses gomes estan per fora, pràcticament ocupen l'espai on la gent poguera estropeçar en un moment determinat. I els xiquets l'arranquen, és veritat, els gossos el mosseguen, i hem tingut molts problemes també en el tema dels gossos quan el mosseguen, i se n'islauia, no tenen el per què estar per dalt. És a dir, els tubos tenen que estar per baix, si se fijen, n'hi ha moltíssims que els arbres estan ahí, que s'estan regant de forma automàtica en el rec a goteig, i que estan soterrats en condicions. Jo l'únic que li demanaria a Anna que mos digui exactament el punt on és, perquè si realment pues, pot remetre un mail o a través del 010 o de totes les possibilitats que tenim en l'Ajuntament de Vila-real, que no dubte que enviarem algú i intentarem millorar-lo, perquè ho hem fet en alguns casos. Lo que no, tenim tanta feina i tantíssimes coses per fer que evidentment no anem tots els dies ahí en tots mirant les coses, no? Ni se sentir, per desgràcia, ojalà tinguem més recursos i més gent per a fer tot això, però Si detectem algo puntual, ho he dit en moltes ocasions en este programa, els demanaríem als oients que ens feren arribar també en la pregunta el punt que ja ha vist o el carrer on especialment el problema és més greu.
Anem amb Felipe, que diu: els accessos al pàrquing de la biblioteca de Pius 12 estan fets un fèmer. No podíem fer alguna cosa per a evitar-ho i que obriguen el subterrani? Dos en una de preguntes.
Bé, de la primera, del del fèmer, sí que me faig responsable i evidentment, pues, mire, és un puesto que jo no sol passar massa últimament i no me constava que n'hi havia tanta brutícia, però el netejarem, per descomptat que enviaré allí una brigada i que intentarem tindre més cura per a que estigui en les condicions adequades de salubritat. La segona, evidentment, no puc comprometre'm específicament perquè, bueno, pues, és un empastre més del Partit Popular, de les obres estes gordes i mal fetes i mal gestionades, en irregularitats, en moltes dificultats que hem tingut que tirar endavant en el poble. Quan vaig arribar a l'alcaldia, ara fa 8 anys, pues, teníem empastrat i a mitges el pavelló Melilla, ja parades les obres, la biblioteca sense llibres n'hi havia que acabar-la i obrir-la perquè no tenia ningú tipus de sentit el que s'havia plantejat, la piscina de l'ermita era un forat després de tants i tants anys, el centre de tecnificació esportiva feia falta un 20% d'obres encara per acabar, connectar la llum que no tenia, el gas natural i obrir-lo, i ho hem anat fent. El Palau de Justícia, recorden que era un esqueleto al costat de l'Hotel Palace abandonat i els xatarreros enduent-se pues, material que n'hi havia allí. La comissaria de la policia local, vam tardar quasi any i mig en poder dur a la policia aquella comissaria perquè l'empresa PIAF havia deixat, a més de factures falses, tot empastrat i no havia acabat les obres i ens va tocar acabar-les. És a dir, hem trobat tants empastres en este poble d'aquesta etapa del Partit Popular, especialment dels últims 4 anys del Partit Popular en este poble, que ha sigut molt difícil poder solucionar-ho tot, no? I queda moltíssim per fer. Però n'hi ha una que se mos han travessat especialment, que és esta del pàrquing, no? I que evidentment, si li hem donat solució més ràpida i treballant i amb molt d'esforç a lo de la policia del local o a lo del Palau de Justícia o a lo de la piscina de l'ermita, era perquè el dia siguient anava a tindre ús. Jo el que no vaig a gastar diners, ni esforços, ni evidentment energia, és en algo que ho arreglem, que ens gastem més diners del poble, que ens poden fer molta falta per altres coses i que el dia següent no tinguin ús. Saben que en el pàrquing este del Pio 12 se van tindre que tornar els diners a la gent que va comprar les places, sí, perquè no era rentable el pàrquing, no? Avui per avui l'Ajuntament no està en condicions de poder gestionar directament este pàrquing per dues qüestions. La primera, perquè n'hi ha un juí encara en l'empresa, un juí que ens reclama més de 3,7 milions d'euros d'indemnització per danys i perjudicis per construir la biblioteca dalt. Això va ser un dels tremendos empastres, dels més gordos que s'han fet en este poble, perquè quan se va començar el pàrquing i se li va adjudicar a l'empresa que construirà el pàrquing en una concessió d'obra pública, que el que significa és que ella s'encarrega de fer l'obra, paga tot el cost de l'obra i l'explota durant uns anys, i va traient diners d'això i a l'Ajuntament no li costa res, però resulta que quan se li va adjudicar a l'empresa per a que el construïra, la biblioteca no anava a dalt, se'ls va ocorrir després. I quan van tindre que se van ficar a fer la biblioteca, pues evidentment totes les necessitats constructives de la biblioteca en els pilars que se requereixen allí i algunes coses van fer que tingueren que canviar tot el projecte del pàrquing de baix, lo qual l'empresa li va suposar un sobrecost, va tindre que parar les obres. Estos empastres brutals que se fan quan no se planifica i que feia, pues, el govern del Partit Popular, on el senyor Folgado també era un dels responsables, no? Quin és el tema? El tenim al juzgat, ara anem a veure el jutge el que diu, perquè jo no estic dispost a pagar aquestes diners a aquesta empresa. Per més empastres que sàpiga que ha fet el Partit Popular, sempre hem defensat fins a l'últim euro dels vilarealencs i a vegades ens ha tocat fins a defensar el que ha fet l'altre govern davant dels juzgats, algo molt gordo, però si finalment en vez de que ens coste 3, ens costa 1 al poble, i això és la tasca del dia a dia que faig com a alcalde, no? Entonces, per un costat el juí i per l'altre, evidentment, tindrem que trobar la solució i estem en contacte, m'he reunit en 2 o 3 empreses que es puga interessar el gestionar el pàrquing, perquè si tinguérem una solució d'algú que poguera gestionar el pàrquing, pues a lo millor podríem arribar a un acuerdo i dins del juzgat i poder ja acabar les obres, que queden un 10 o un 15%, que queda algo, i després ficamos a gestionar-lo però que estiguera obert, perquè acabar-lo per a que no estigui obert, evidentment no té ningú sentit. Ara tenim altres prioritats i anem a veure en el juzgat com podem solucionar. Este és un tema que espera la pròxima legislatura, i que, bueno, des de luego jo conec molt bé l'expedient, està lluitant molt en este tema i espero que la pròxima legislatura pues, tinga de nou la confiança dels vilarrealens i vilarrealenques i la estabilitat necessària, que no n'hi hagi massa lío de partits en este poble per a poder prendre decisions d'este tipus, de pactar en alguna empresa, d'acabar les obres i de tirar endavant, perquè l'èxit d'haver desbloquejat totes aquestes coses que jo li he dit anteriorment, que vam trobar en Vila-real abandonades, és precisament aquesta estabilitat que ha hagut i que no n'hi hagi un lío de partits que uns bloquegen a altres, com passen a altres pobles i que no s'aclari res.
Anem ara amb el reciclatge, perquè a Maria Pilar li preocupa, diu ara que fan la campanya de reciclatge, perquè en algunes zones hi ha contenidors d'un tipus a soles, per exemple, un de cartró a Joan Bautista Llorenç, i no de tots. Això entorpís reciclar.
Bueno, la veritat és que és un tema que no estic massa content, eh? No estic gens content en la neteja, ho he dit en mil ocasions. No deixo de dir que per a que tot vagi millor n'hi ha que embrutar menys i netejar més. Jo no vaig a també exigir la responsabilitat que els veïns i veïnes tenen. Jo també, com a veí de la ciutat, tinc l'obligació d'intentar embrutar menys. I, per tant, en aquest tema és un debat continuat. Sabem que l'oposició l'ha utilitzat tot el que no està escrit. És un dels temes que jo reconec que no hem sigut massa bons gestors, aquests 8 anys, i és un dels temes que a mi pues, m'apassiona el poder millorar-lo, no? En la propera legislatura, i que sí que me compromet com a alcalde, pues, si ho soc de nou en esta ciutat i tinc l'estabilitat necessària, a prendre mesures. Però en el tema del reciclatge és precisament una de les coses que més enfadat estic, perquè si és veritat que hem fet moltes campanyes, que hem animat a la gent, que l'hem conscienciat, que tenim datos brutals en Vila-real de lo conscienciada que està la gent en diferenciar. Jo veig a mon pare en 72 anys com si fica la bosseta i tira el plàstic i a l'altre costat el cristal, i aquestes coses en ma casa que evidentment no m'esperava que se produïren. I s'han produït i han passat de que l'abuelo mos dia que lo veia, anàvem a tirar-lo al riu, els trastos, un paratge protegit, no? I esa frase tan dura que era l'ovella al riu, els trastos al riu, com si fos un vertedero, que hem hagut de lluitar tant per això, a que els nostres propis avis, no? I els nostres pares i sa generació s'hagi adaptat a tot això. S'ha adaptat i sa generació d'una manera espectacular i algo que estic molt content. I els més joves, evidentment, són molt sensibles en aquesta qüestió, cada vegada més, no? I nosaltres no hem donat resposta des de l'Ajuntament a això. Per què? Pues per molts motius. A vegades motius econòmics, evidentment, més contenedors suposa més diners. Altres motius de caire d'urbanisme de la ciutat. És a dir, jo ara estic molt content de l'ús que cada vegada més està tenint l'autobús. Quan menys gent tinguem menys cotxes i tinguem un cotxe per habitant pràcticament, que ho hem dit moltes vegades en esta ciutat, que té la capacitat de conduir 36.000 vehicles, pues evidentment no tindrem tants problemes d'aparcament. Quan col·loquem contenedors, vostès no saben el lío que tenim així en la ciutat, en els tècnics i tot el món, perquè no el vol ningú davant de sa casa, lleva puestos d'aparcament. És a dir, i moltes vegades no n'hem ficat de més tipus en alguns llocs perquè no hem detectat i s'ha necessitat de moment i perquè evidentment hi haurà poc d'espai per a l'aparcament i aquestes coses. És a dir, n'hi ha motius per a pensar que de vegades les coses no s'han fet bé, però crec que són molt millorables, val? I per tant sí que li dic a Maria que estem treballant en un nou contracte, estem treballant en el tema del reciclatge per a poder millorar tot això encara més, no? I sí que me compromet, des de luego és un dels temes, com dic, que reconec que no ho hem fet de la millor manera possible, que no hem pogut fer-ho millor, i que el que tenim que saber és primer ser conscients de que les coses no estan tan bé com ens agradarien que estigueren en matèria de neteja i en matèria de reciclatge, i el que no podem fer és que la gent ara siga responsable i l'Ajuntament no. Tenim que buscar maneres de que la gent quan vulgui reciclar ho pugui fer i que no tinguem que estar... Encara que, evidentment, pues de vegades jo veig a mon pare que carrega, perquè no té de vidre prop de casa, el cotxe, quan se'n va acabar el mas, que té allà a la Vall d'Alba, pues, en un contenedor del Camí l'Ermita ho tira. Que n'hi ha maneres de poder fer-ho, no? Però que, bueno, jo crec que en l'autobús, en que cada vegada tinguem menys cotxes en el carrer, anem a anar treballant en una ciutat diferent, en major qualitat de vida, més peatonalització, ens podran caber aquests contenedors i noves fórmules que n'hi ha per al reciclatge.
Alicia diu que fa temps que es va parlar de la possibilitat de fer com una escola-taller o alguna coseta semblant de fusteria, si s'ha descartat l'opció.
Pues no s'ha descartat, és un dels projectes que hem treballat durant estos anys i que no han eixit, és a dir, de tot el que hem treballat ha eixit moltíssimes coses. Vila-real no té res que veure 2011 a 2019. Evidentment reconeixen errors, com he dit abans, el de la neteja, és un error que jo crec que no hem gestionat adequadament, o els carrers i camins rurals, pues estem fent un esforç des de fa ja els últims anys important, però tal volta mos hem adormit un poquet i n'hi ha que ser humans i reconèixer aquestes coses. Però el tema de la... que se mos planteja, evidentment el que tenim que ser capaços és d'entendre que n'hi ha prioritats en la ciutat, no? I bueno, pues, anem a intentar continuar treballant en aquesta qüestió i anem a intentar que isca el projecte. Jo me vaig reunir el senyor Pepe Traver, tenia una il·lusió brutal, brutal, Pasqual Batalla, en aquest tema. Vam estar parlant inclús en algunes empreses de fusteria que se dissaven ja l'empresa perquè se jubilaven, però resulta que quan miraven pel tema d'homologar aquestes escoles tallers, perquè tenen que tindre tota una normativa d'homologació dels espais, de la maquinària que s'utilitza i de tot per a poder formar alumnes, pues la Generalitat mos deia que era impossible, que n'hi havia que fer unes obres, que n'hi havia que fer tal. Entonces, va ser molt difícil poder arribar a acords en fusteries del poble, que era el que volíem per a crear allí tal. La nostra escola taller, el que tenim ara on estar al càncer, al costat del Pio 12, al costat de l'Alzheimer i de la Fundació Manantial, i l'escola taller tenia fa anys uns aparatos, serres i coses d'aquestes que encara estan per allí, que ho hem tingut que tirar tot, perquè resulta que estava tot fora d'homologació també, no mos haguem permitit allí fer res. I jo crec que el tema hi serà a través d'una iniciativa nova que la Generalitat Valenciana ha impulsat fa poquet, que cada vegada està agarrant més força. Nosaltres vam crear una taula per la FP, el tema de lo que se denomina la FP dual. Tenim en el poble algunes empreses que fan fusteria i a lo millor en un pacte i en un acuerdo, que ja estem en conversacions a través dels instituts també de FP del poble, en estos podríem arribar a tindre alguna escola de taller de fusteria, no en un local municipal, en una empresa, però evidentment el que ens interessa és que n'hi hagi gent que se forme en una professió tan antiga, la de Sant Josep, no? El vam celebrar ahir en el gremi de fusters, la seva missa i el seu acte, tan important, i que jo crec que cada vegada fa més falta, no? Fa molta falta algú que siga capaç de banisteria, de fer un moble concret, a mesura, de poder arreglar un caixonet, aquestes coses. Jo crec que tindrien eixida de nou i jo no descarte que puguem continuar treballant. Evidentment, pues, si d'ací dos mesos i mig continues sent alcalde de la ciutat, jo me compromet a treballar en este projecte perquè m'agrada especialment i perquè no és que no l'hagin treballat. Ja li dic que Pasqual Batalla va ficar molt de la seva part, però després tots els informes en seran negatius en temes de papeleos, que sempre és molt complicat. Bueno, no descartem, me pareix una molt bona idea.
Doncs continuem amb Pepe, que diu: l'altre dia vam escoltar un espai de jocs tradicionals a Ràdio Vila-real i ens agradaria saber si s'han plantejat crear alguna zona al poble dedicada a aquest tipus de jocs per a xiquets.
Pues mire, és curiós també, però és una de les coses que també li feia especial il·lusió a Pasqual, Batalla. Inclús recorde que va vindre en un projecte per a que Félix Quirós fera un llibret sobre els jocs tradicionals i se va fer un llibret i vam impulsar molt. Se van fer activitats concretes i puntuals i és veritat que Pasqual dia moltes vegades, bueno, quan tinguem oportunitat i tal, que no és un tema d'un cost econòmic alt, és a dir, se pot fer. Se tracta de que algun regidor tinga la sensibilitat d'aquesta qüestió, l'alcalde, i li tinc que dir pues, a Pepe que realment... No tinc... o sea, és una qüestió pues, que se mos ha passat un poc en el cap i ja està. En tantes coses que fas cada dia, jo crec que sí que podria ser perfectament ubicable en la Mayorasga o en el Jardí Jaume I i que, bueno, que anem a reprendre el projecte, no? I si tenim, si tot va bé i no n'hi ha canvi de govern en la propera legislatura i els ciutadans i ciutadanes se'n recolzen de nou, pues, me compromet especialment i personalment a impulsar un espai dins d'un jardí en el poble. Me pareix molt interessant.
Miguel Ángel diu que el circuit running de l'Ermita deixa molt que desitjar, tot i el canvi que vau fer. Crec que és una llàstima els diners que s'han invertit.
Bueno, pues serà l'opinió de Miguel Ángel, no? És a dir, el circuit de running de l'Ermita és un circuit que és tremendament utilitzat, és a dir, és moltíssima gent la que l'utilitza, i jo crec que n'hi ha gent pues, que potser no ha entès el concepte de lo que nosaltres vam voler fer allí. El primer moment quan se va fer se va invertir molt, en molt d'esforç, és la primera vegada en la història, fer-ho en un paratge protegit com este, en el que n'hi havia que cuidar els pins, etc., i anar en cuidado per a no fer-los mal a les arrals, va ser molt delicat i molt complicat. El que passa que la gent veu les coses ja fetes i pensa que això és una vareta, ho fas i ja està. Vam tindre que lluitar en temes mediambientals, en mil històries per a poder-lo fer, finalment se va fer. I me vaig comprometre sempre en aquest principi de millora contínua, com he dit en lo de la neteja o en els descamins rurals o en el dels carrers i les seres del poble, que tenim molt que millorar en Vila-real, pues jo li tinc que dir que en este circuit estic prou content. És a dir, jo l'utilitzo, soc usuari, evidentment no és un circuit per a professionals, val? Que això és el millor, la confusió que tenim. Jo ahir passava per allí, anava passejant i anava una dona en un gallato en els fills passejant-se un ratet per dins del circuit. Una altra dona en un home, en un xiquet en un carro, i anaven en carro. Cadires de rodes, he vist gent en cadires de rodes en mobilitat reduïda que se passegen per dins del circuit i que poden passar per baix del subterrani que va construir este govern, no? Perquè va ser una idea meua realment que primer era tot un molt problemàtic perquè la gent no passara per dalt, va connectar una part de l'ermita en l'altra i van fer aquell subterrani que ara és fantàstic i que no genera ningú risc pels xiquets ni per les persones majors i tal. Jo crec que aquesta segon fase que s'ha fet de millorar-lo, tots mos parlen millor, els clubs esportius, la gent que l'utilitza, ara tenim que entendre que no és per a, diguem, que no el podem fer pel capritxo de 10 que tenen una activitat concreta i tal, i que per això evidentment que sí que me pareix important també una ciutat que té una marca de Vila-real, Ciutat de la Salut i de l'Esport. Estem treballant en Sebastián Mora i en el Club de Triatlón i en el Club d'Atletisme de Vila-real per a fer la pista d'atletisme i la pista de ciclisme. I jo crec que tindrem que derivar en el futur a les coses estes més professionalitzades ahí, i jo, des de luego, jo no sóc el que trie, ni el regidor és el que tria la sorra que se fica, no? Ni el material que se fica allí. Han sigut tot criteris tècnics i, a més, és el mateix material que la Fundació Trinidad Alfonso, la que fa els, els maratons en València i de la família Roig, ha ficat en el riu, en tota la zona del riu de València, no? On se va entrenar la gent. Per tant, no serà tan roïn. El que passa que moltes vegades, pues, comprenc, és molt utilitzat, va moltíssima gent a caminar, a córrer, a passejar, i era el que volíem. L'ermita és de tots, en aquest pla de recuperació de l'ermita, el que m'han fet en el carril bici, en la millora del molí, en la piscina de l'ermita, en el circuit de running, en el circuit, en els aparatos per fer gimnàsia, és que hem fet tantíssimes coses allí. Ara estem treballant i en marxa en l'albergue. Tot això ho hem fet perquè estimem molt el Termet, és de lo més estimat en Vila-real, i el nostre riu Millars i l'ermita de la Mareu de Gràcia, i volem que siga per a tots i per a totes, no? Jo lamente que Miguel Ángel, pues, li parega que estiga tan malament, no? Jo n'he vist en molts altres pobles i no crec que n'hi hagi a ningun lloc, en València incluït he anat a córrer, que estiga tan bé com s'espera, no? En aquest sentit.
Doncs Rafael pregunta que per a quan estarà el centre d'interpretació de Sant Pasqual i que quan acaben les obres.
Bueno, les obres estan acabades ja, ens queda molt poquet, ja l'altre dia vaig estar veient-les, junt a la Madre Superiora, a la Madre Dolores i als amics de l'Associació del Poet i la Caixa Rural, també del president de la Diputació també, tots els que formen part de la Fundació de Sant Pasqual, que tinc l'honor de presidir, i bueno, vam estar comentant a veure quan fem alguna coseta per a ficar-lo en valor i començar a treballar. El problema és que van a vindre, no, estan ahí a les eleccions, a un mes les nacionals i a dos mesos i algo les locals, fer actes d'inauguració per a que la gent s'entere que estan les coses ahí, que ja estan en marxa i que pot utilitzar-les i tal, pues me denunciaran a la Junta Electoral perquè està passant en tots els pobles. N'hi ha moltes obres que se mos han retrasat perquè el pressupost de l'any passat el vam aprovar en juliol i només vam tindre tres mesos per executar-lo i estaven ja en aquell pressupost fa dos anys algunes d'aquestes obres, no? I algú he vist per ahí que està criticant ara que ja està tot el poble lleno d'obres perquè vienen eleccions. No n'hi ha més obres que els anys anteriors, si ho analitza. No n'hi ha més, ni més ni menys. Això és demagògia i mentires que se diuen contínuament al carrer i que, evidentment, així, per lo menos jo com a alcalde, mai he calculat una obra perquè vinga en el moment d'eleccions. Si no, el pavelló dels Carmelites estaria pràcticament acabat. Però quan hi havia unes dificultats burocràtiques vaig voler que quede tot clar i que no hi hagi problemes pel futur. Mai. Des de l'hora, jo mai he treballat en aquest ajuntament per al vot, en aquest sentit, no? Sinó per a fer el millor possible per al poble. Però si és veritat que algunes sobres se mos han retrasat un poc, esta està acabada, però van un poc més retrasadetes les de la porta d'accés per el carrer Polo de Bernabé i les del Coro, val? Que també van a bon ritme, però bueno, la idea és acabar-ho tot, deixar passar aquests dos mesos i mig d'eleccions per a que ningú pugui dir, pues, que ho utilitzem políticament i que tal i qual, i a partir d'ahir la nova corporació, en la nova corporació de la Diputació, que són les dues institucions que representem el 50% de la Fundació, que ens assentem, depèn del que passa en la Fundació, i fiquem en marxa el centre d'interpretació. No? Podria, si volguera fer-me la foto i aquestes mentires que se diuen, que fem les coses en eleccions i aquestes coses, pues, fer-ho perfectament, no? Però jo crec que no toca i, per tant, estan acabades les obres. Deixem aquests dos mesos i mig, ara fem les festes de Sant Pasqual i totes les activitats que estem fent i després ja ens ficarem a donar-li marxa si tot va bé i ojalà siga aixina perquè tenim molt treballat d'aquest projecte de turisme religiós en Vila-real. ho tenim molt estructurat, junt a la Casa Llorenç Poy, l'Església Major, el Cristo de l'Hospital i Sant Pasqual pot oferir un producte molt interessant que pot fer vindre moltíssima gent a la ciutat i el Carrilló, evidentment, que el senyor Pepe Gómez va de nou ficar en les condicions adequades, en la seva col·laboració, a més de pagar-ho tot, ens va ajudar fa any i mig a que tornar a estar en condicions i poguera tocar. Jo crec que tenim un atractiu molt interessant en lo de Llorenç Poy, l'Institut de Restauració, que li vaig dir l'altre dia, i algunes coses sí. En les que estem treballant, que podrien tindre un producte molt interessant. Tot això no cau del cel. Hem anat treballant-lo durant molt de temps i ara estem a punt de caramelo, no? Ojalà no hi hagi canvi de govern en la ciutat de Vila-real i puguem tirar endavant tot això.
Doncs anem a per les dues últimes preguntes. Una per part de que parla de les associacions de veïns, diu continuen sense cobrar les ajudes, és una situació insostenible.
Bueno, anem a veure, sí, jo he reconegut que tenim un problema ahí. Jo no sé, últimament pareix que l'alcalde pague el que vulga i quan vulga, no? Jo ho he explicat en mil ocasions. És que ja no té res que veure el model que tenim actualment en la llei en la mà al que se tenia antes, no? I precisament per un model anterior en este ajuntament, d'un ajuntament que governava el Partit Popular sequestrant els interessos de tots i pagant el que li donava la gana a qui li donava la gana. Especialment no podien treballar les empreses del poble, només podia treballar Piaf, l'empresa que ha reconegut que financiava el Gürtel, no? En els juïs que tenim ara pendents, tots els empastres de l'urbanisme per no passar aquestes coses per intervenció, per els tècnics que tenen que controlar els diners de tots, perquè la llei ho diu aixina, pues, els problemes de l'Avinguda França, no? Els problemes del Jardí Jaume I, del José Soriano, del Molí la Vila, tots els dineraes que hem tingut que pagar i els líos que tenim i empastres encara. Mira, jo no sóc igual, ¿vale? I aquest equip de govern no va a ser igual. Aleshores, Ximo pot estar molt enfadat en el tema de les associacions de veïns, jo ho estic, no se ho pot imaginar. Estem parlant d'una quantitat econòmica que és ridícula comparat amb el que gestiona l'Ajuntament de Vila-real. Estem parlant que aquests diners estan ahí en el banc, en els pressupostos de l'Ajuntament, i jo no puc ficar la firma per a pagar-los, perquè n'hi ha problemes de papeleo que la intervenció i la tesoreria en aquests moments no accepta. Aleshores, hasta que no siguin capaços de solucionar això, també li dic que jo humanament, com sé que evidentment estic molt d'acord amb l'activitat de les associacions de veïns, les hem potenciades, les hem cuidades, les hem ajudades moltíssim a tindre seus, a tindre activitats, a crear festes de carrera, a mantindre les que n'hi ha. Com sé que això és aixina, me vaig reunir en elles, farà ara mes i mig, i els vaig dir, miren, no tinc molta capacitat de dir-los que anem a solucionar aquest tema en un mes, perquè tenim un problema en un departament concret i n'hi haurà que donar-li una solució i en això estic treballant en l'interventor. Per tant, si tenen alguna necessitat puntual d'una altra manera, legalment, però d'una altra manera, és a dir, organitzant nosaltres des de l'Ajuntament. Fico un exemple perquè ningú s'agarra les mans al cap com que estem fent algo raro i tal. No, senzillament ara el que fem era, i sent unes bases, les associacions se presenten, es donem uns diners i ells fan aquestes activitats i després ens presenten les factures i els tíquets. En què se ho han gastat? Pues bueno, en aquestes factures i aquests tíquets pues tenim alguns funcionaris que en aquests moments estan bloquejant aquesta història. ¿Vale? I jo no me puc imposar a aquesta qüestió en aquest sentit. Intentaré arribar a un acord en tot això i finalment pues, lo que tinguen que tornar se torna, lo que se tinga que tal, tot lo que n'hi hagi. ¿Vale? Però fijes lo que ens ha passat que així tenen els mitjans de comunicació en l'Escola del Solet. M'han ficat, vaig a parlar brut, a parir durant un mes el Partit Popular, especialment el senyor Folgado, manipulant i mentint en els seus vídeos i en tota la basura informativa que generen com a que no se limpiava els instituts i que tampoc el senyor alcalde, com si fos algo cosa nostra, quan hem estat damunt de les treballadores ells ho han dit, en les xarxes socials ho han reconegut, els hem ajudat moltíssim a que la Generalitat pagara ràpid i finalment l'empresa ha pagat i ara han desconvocat la vaga, que estem contents, no? Però li vull dir que ho han mesclat tot dient que jo no pagava a les treballadores del Solet i finalment ara resulta, i el tema era aixina, però jo no volia fer demagogia en esta qüestió ni afectar a ningú, no? Pues que n'hi havia 8.000 euros de més en el que s'havien presentat de factures i que en aquests moments ens ha tocat, pues, l'interventor ho va detectar, ha fet tot un expedient i de mutu acord amb l'empresa finalment es pagarem 8.000 euros menys i se li tornaran a Generalitat i esos 8.000 euros que ens va donar de subvenció. És a dir, però miren, esos controls han funcionat, han tardat uns mesos en cobrar, però això és una administració pública, són diners de tots, els diners no són meus. Jo no els tinc en el bolsillo i vaig i pague. Vostè creu que en tota la crítica que me fan i en tota la pressió que s'exercís jo no pagaria perquè no me donara la gana o perquè no treballe? Jo faig 24 hores al dia. Quan
no se paga és perquè n'hi ha alguns problemes de caire de control de les coses. Val? Aleshores, jo l'únic que tinc que dir-li a Ximo és que la fórmula per a poder que, que l'activitat de l'associació no pare és, si ho vaig dir, que puguem assumir de moment fins que solucionem aquest tema, que estic en ello, organitzar directament des de l'Ajuntament, no sé, tenen una activitat concreta en les festes de carrera, ara en maig, allí en la plaça San Fernando, en l'associació de Sant Ferran, que volen fer una orquestra i tal. Antes, ells ens presentaven les factures i tal, doncs l'orquestra l'organitza l'Ajuntament de Vila-real i entonces directament entra la factura d'una manera diferent i no és una subvenció, val? N'hi ha maneres legals, però, clar, tampoc anem a assumir nosaltres l'organització de totes les festes de carrer de totes les associacions, ni etcètera, no són coses de les associacions i tindrem que veure com ho adaptem la nova llei, però des de luego així el tema està en que els comptes tenen que estar clars i no sóc jo el que decidís que estiguen clars, n'hi ha un tècnic que és l'interventor municipal, la tesoreria i els serveis gestors d'aquestes ajudes que tenen que decidir si les coses estan clares o no. Val?
Doncs acabem amb Maria Broc, que diu com avança lo de la normativa del soroll en els casals, que per cert ho hem escoltat en roda de premsa, això sí.
Pues mira, precisament ha sigut avui quan he fet una roda de premsa anunciant que el proper dijous a la una se reuniran ja, presidiré jo la comissió esta especial que s'ha creat per a lluitar contra les molèsties, l'incivisme, la insalubritat que algunes penyes generen en alguns casals en este poble, no? Bueno, jo li tinc que dir que evidentment va ser un procés un poc llarguet, que per desgràcia també tenim a dos mesos i mig les eleccions ja i tal, però que haguem pogut perfectament dir, ja que estàvem d'acord tots els partits polítics, no?, de sentar-nos a treballar i canviar la llei per a ser més durs en tot això i facilitar la convivència entre uns i altres, podríem haver dit perfectament pues, que passen les eleccions ja i el nou govern, la nova corporació que m'emprenga això, perquè molts d'estos regidors que van a treballar estos dos mesos i mig en aquesta comissió possiblement no estiguen ja en la siguient, no? Perquè les llistes canvien, nosaltres l'hem aprovat ja des del PSOE, però no coneixem les dels altres partits encara, de Compromís sí, nosaltres l'hem aprovat, però ni el PP, ni Ciudadanos, ni Vox, ni Podemos sabem qui estan en aquestes llistes, ni quants regidors hi seran en aquest ajuntament. Per tant, va produir-se una nova corporació que pel principi democràtic de respecte pues, lo interessant seria això, no? Esperar a que siga ella. Però com el tema és greu i és important, i crec que inclús per les festes de maig, el que se vaig a treballar en aquesta comissió, algunes coses les podem aplicar, algunes coses les podrem aplicar, jo ho faré, jo no vaig a rehuir la meva responsabilitat. Agraïs que tots els partits polítics hagin votat a favor de sentar-se i buscar una solució, implicar a la Junta de Festes, Comissió de Penyes, a les empreses de neteja, a tot el món que està implicat en aquesta qüestió, els veïns, a la Federació d'Associacions de Veïns, i bueno, jo crec que és un tema que anem a millorar-lo, anem a adaptar. Saben que les penyes són importantíssimes per a Vila-real, que les defensem, que tenen un valor incalculable, però que evidentment tota la realitat nova que s'ha produït, d'aparatos que fan molt de ruïdo, que ho he dit en la roda de premsa, que són tremendos la capacitat que tenen de molèstia, la insalubritat d'algunes penyes que hi ha el mugre per la porta, les dificultats de seguretat que n'hi ha en alguns puestos. És que això és la realitat, la concentració de penyes de vegades en un mateix carrer molt xicotet de Doche, el tema de que ara ja no només són per a festes, sinó que també les tenen durant tot l'any, el que això suposa de divendres, dissabtes. Tenim una nova realitat que no teníem en 2012 quan això se va regular, que moltes coses no estan regulades i almenys hi haurà que fer coses, per exemple, no permetint més en un puesto ja pues que està col·lapsat, ficar unes regles en quant als decibelis del ruïdo dels aparatos i els horaris. Totes aquestes coses són el que anem a regular. Algunes coses podrem arribar a maig i millorarem algunes qüestions. I ja l'ordenança que ho regule tot de forma completa pues la deixarem per a la pròxima corporació, que està així tres mesos, però no anem a deixar de treballar estos dos mesos i mig per a que n'hi hagi material per a prendre decisions, no? Perquè és la nostra responsabilitat. Cobrem pa d'això i hasta que on anem o el poble diga que ja no tenim que estar, tenim que donar la cara, no?, i treballar en responsabilitat. Hauria sigut més fàcil electoralment no implicar-me en aquest tema, que evidentment enfada molta més gent que contenta, sí. Perquè les penyes, evidentment, pues, quan està de festa li mola, però jo vull ser responsable i vull entendre que també les penyes han d'entendre, i a més me consta que no podem pagar els justos per pecadors, majoritàriament totes són sensibles, responsables, i fan les coses bé, però de vegades pues, n'hi ha alguns que s'enduen la palma, no?
Doncs bé, alcalde, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, moltes gràcies. I disculpen la veu, però estic com suposa que moltíssima gent d'esta ciutat en algo que és al·lucinant en este canvi climàtic que estem vivint, en el que parlàvem del reciclatge abans, no? I si sóc al·lèrgic al polen, que ho he heredat de ma mare, i al polen d'olivera, i normalment era el maig i el juny quan mos afectava fort, és curiós, no? Però hem començat en març i estem tots tocaets en el polen, no? A veure si, si plou pronte, però sobretot també entendre, no, el que estem ocasionant en el medi ambient, l'activitat humana, no? I que al final això repercutís en la salut. La mostra sóc jo inclús, en este cas.
Màxims.
Dos i cinc, que temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.